Són els senyals de 11:15 del matí. Seguim aquí al Sant Cugat a Fons, Matins en Xarxa. I avui, un dia més, parlem de masoveria urbana. Recordem que n'hem parlat en més d'una ocasió en aquest programa i hem parlat de moltíssimes coses. Recordem que fa una mica més d'un any, des de l'Ajuntament es va engegar un projecte de masoveria urbana amb el que es pretenia que un masover, una persona que té una casa, li ofereix a un masover, ara ho diem bé, la seva casa on pot viure, però com a contrapartida el que li demana és que arregli i tingui cura de l'habitatge mentre aquest arrendatari accedeix a una llar d'acord mínim. Aquest acord és un acord mínim de 5 anys que s'establia amb un seguit de barems i condicions entre propietari i llogater que les dues parts han de complir. En tot cas, una manera diferent de poder accedir a un habitatge que ja s'ha posat en pràctica a llocs com a ciutats com Olot i Mataró. Malauradament, aquí a Sant Cugat, la proposta que va fer l'Ajuntament no va quallar. I és que en pràcticament un any només van haver-hi 4 immobles ofertats a la Floresta i a les Planes. Per tant, la proposta, ho podem dir sense cap complexa, va fracassar totalment. De fet, en aquest programa també vam tenir l'oportunitat de conèixer altres punts de vista d'arreu de Catalunya en una col·laboració amb el Matins en Xarxa, amb el Marc Lobato i les emissores locals que conformen aquest programa. Ara bé, en l'últim mes tenim noves notícies al respecte i és que a la Floresta, a les 6 cases dels mestres, hi ha hagut novetats i és que el projecte 6 claus de masoveria urbana ha arribat a aquest espai i ha intentat fer habitables aquestes cases. Què ha passat amb tot plegat? Que aquesta iniciativa, que compta amb el suport de Ran Sant Cugat, de l'Assemblea La Floresta Indignada Actua, també de les CUP, de la Guitza i de la plataforma d'afectats per la hipoteca, aquest projecte no ha tingut el suport ni del consistori ni dels partits que conformen el ple, que consideren aquesta proposta com una forma d'ocupació. Ocupació amb que entenguis d'aquesta manera. Des del 15 de juny tenim aquestes notícies i fins ara la cosa no és que hagi evolucionat massa, almenys pel que fa a les relacions entre les dues parts, entre la part del projecte 6 claus i la part de l'Ajuntament. Ara bé, PP, PSOE, tots els partits han rebutjat aquesta manera de funcionar, aquest projecte de masoveria urbana. Ara bé, ara el projecte 6 claus demana una trobada amb representants del consistori i sostre cívic perquè aquesta pugui formar part del projecte de masoveria urbana a les cases ocupades de la Floresta. Ells asseguren que funciona, que la masoveria urbana pot ser una realitat. Nosaltres, des d'aquest programa, el que hem intentat fer és tenir les dues parts implicades en tot plegat, és a dir, l'Ajuntament i el projecte 6 claus. Malauradament, malgrat fer una gestió durant més de 2 setmanes per poder parlar del tema des de l'Ajuntament, no ens podrà acompanyar ningú finalment. Nosaltres, que som inquiets de mena, el que he volgut fer llavors és acostar-nos a les 6 cases dels mestres de la Floresta per saber què passa allà, com s'està treballant i realment com és aquest projecte de masoveria urbana. Per això, des de la Floresta, en directe, ara mateix tenim el nostre company Sergi Alemany. Sergi, què tal, com estàs?
Hola, molt bon dia, Sergio, molt bé. Acompanyat pel Manel Berenguer, un dels membres d'aquest col·lectiu 6 claus, i també pel Ramon Borda, també membre d'aquest col·lectiu. Mira, us poso en context, el Manel en té 29 d'anys, el Ramon Borda en té 58. Parlarem amb tots dos ara aquí, en directe, com bé deies, des de les antigues cases dels mestres de la Floresta, des d'aquests 6 habitatges. Ara en parlaves en aquesta entradeta, ciutats com Olot o Mataró. Ha funcionat la masoveria urbana amb un tipus de contracte on no hi havia intercanvi econòmic. A la ciutat, des de fa un any, Raül Granger, el regidor d'habitatge, va voler-ho impulsar, no ha funcionat. I el Manel Berenguer, aquí saludem a aquesta hora. Molt bon dia, Manel.
Molt bon dia.
Gràcies, en primer lloc, per rebre'ns aquí a aquestes antigues cases dels mestres de la Floresta. El que demanen, què és, Manel? Perquè vosaltres demaneu una alternativa al lloguer ordinari.
Bueno, nosaltres el que demanem, en realitat, o sigui, el nostre gran eslògan seria una diversificació de l'accés a l'habitatge. És a dir, a Sant Cugat ara mateix tenim lloguer social, venda social, lloguer ordinari i venda ordinària. I, bueno, entenc que cada característica de cada mena de contracte s'adapta a unes necessitats peculiars d'una persona. El que personalment crec que cal ampliar aquestes possibilitats al poble de Sant Cugat, i una de les maneres que s'està utilitzant des de fa molts anys al nord d'Europa és aplicant la masoveria urbana. Que dintre la masoveria urbana, o sigui, també acceptarien el que és les cooperatives de vivenda. I bueno, és un model que a nosaltres ens interessa molt perquè és un model molt obert, És un model que pot acollir a moltes menes de contractes, perquè en realitat la masoveria urbana no és res més que un contracte obert. Saps? És un contracte totalment obert, no? Si tu pots intercanviar el poder estar en una casa a canvi de rehabilitar-la, a canvi de només mantindre-la, a canvi de... Doncs imagina't que hi ha un hort, doncs tu fas cuidar de l'hort, fas cuidar del bestiar, això de la manera més rural, però de la manera més urbana seria el... Normalment és més pel manteniment, la rehabilitació, inclús podria ser a través de cuidar una iaia que hi ha dins. Això seria masoveria urbana. És un contracte totalment obert.
Un moment, company, ara potser sentíeu soroll de fons, Sergio, hi ha un vehicle per aquí circulant. Això, per exemple, Manel, Ramon, ara veiem que fa marxa enrere i se'n va. És una persona que s'ha equivocat, diguéssim, en aquests moments, accedint a aquest recinte, no? on hem de dir que no hi ha cap problema, no hi ha cap barrera a l'entrada, nosaltres hi hem arribat sense cap mena de dificultat.
Ah, clar, efectivament. Vull dir, això és un... Aquestes cases, de fet, o sigui, connecten la floresta amb el bosc de Collserola. De fet, és una dels grans luxes que tenen aquesta casa i una de les coses que volem protegir és aquestes cases des d'un punt de vista no només econòmic, perquè la masoveria urbana arreglaria perfectament un gas públic invertit a les cases, és a dir, quan accedeixen aquestes cases en contacte amb masoveria urbana, el gast és zero, perquè el gast l'assumeixen els mateixos ocupants de les cases. I una altra cosa que volem cuidar a la casa és en el seu impacte ecològic. És a dir, fer reformes per ampliar la casa, per construir més cases darreres, quan està totalment rodejada de bosc, que és un bosc que està aplicat dintre la Red Natura 2000, doncs ens sembla, bueno, una bestiesa, no? O sigui, hem de cuidar el patrimoni que ja tenim en desús, i aquest patrimoni li tenim que donar vida. És un patrimoni mort, i li hem de donar vida a aquest patrimoni.
Ara mateix, Manel, les últimes informacions que teníem era que aquí éreu unes 11 persones amb una família vivint-hi, amb una altra que estava contemplant l'opció també d'instal·lar-s'hi. Continueu sent aquestes les persones que hi ha aquí i, d'altra banda, quanta gent podrien acollir aquestes antigues cases dels mestres de la floresta?
Doncs mira, sincerament, són 6 cases, vale? Cada casa és un petit dúplex d'escassos metres quadrats. Estan totes emparedades. I dona, literalment, és una cuina molt petita, un saló petit, un lavabo petit i 3 petites habitacions. Aquí suma números, vull dir, si és papa, mamà i un nen o dos, ja tens el cupo ple. 2 persones amb un estudi, tens el cupo ple. 3 persones sense cap habitació extra com a estudi o com a rebrador o qualsevol cosa o magatzem, ja tens el cupo ple. Vull dir, dona per l'espai just d'unes 2 a 3 persones per casa màxim.
Per tant, ara mateix podríem dir que esteu ocupant la meitat d'aquestes vivendes?
No, la seva totalitat.
Aquests habitatges? La totalitat, ara mateix, però hi cabria més gent en cadascun d'ells. Pel que explicaves ara, fem un càlcul aproximat doncs, de 3 habitacions per vivenda, 3 per 6, 18. Posem-hi unes 20 persones. Aquí podeu estar sense cap problema, amb l'espai suficient.
Bueno, aquí podrien... O sigui, tens raó en que aquí podria donar cabida a unes 18 persones, però... Bueno, o sigui, també plantegem que quan hi viuen 18 persones juntes, no només en la mateixa casa, sinó paret en paret, en un espai que està una mica apartat de la urbe, saps? Doncs diguem que aquí, vulguis o no, s'ha de crear una comunitat forta, perquè aquí una cosa que pot destrossar per dintre una comunitat tan estreta és qualsevol malentesa, diferències en el projecte. Per això respectem... Bueno, la respectem i demanem que respectin molt el que és tant el teixit social de les persones que hi ha aquí, perquè la immensa majoria de les persones que hi ha aquí són del barri de la Floresta, i vulguis o no, aquí tenim els nostres amics, les nostres famílies, tenim tot el nostre teixit social, i el teixit social també ens té nosaltres. Vull dir, és molt trist quan una persona, per necessitat, se'n té que anar del seu barri, de la seva família, d'aquelles persones que estima i aquells contactes que té, a un altre lloc on és totalment aliè i no coneix a ningú ni ningú el coneix a ell. També, per altra banda, això és el teixit social. Després està el teixit comunitari. Vull dir, les persones en concret que estan en aquestes cases han decidit prèviament a vindre a les cases viure juntes. No només viure juntes, sinó treballar juntes per un projecte conjunt. Això, per mi, garanteix totalment les possibilitats d'èxit d'un cas de masoveria urbana, perquè quan si agafessis persones totalment desconegudes, diferents, a un projecte que no és seu, les probabilitats d'èxit crec que serien molt més baixes.
Masoveria urbana, Manel, o models de cooperatives d'ús. Una de les pràctiques que heu de terme Sostre Cívic, una entitat sense ànim de lucre, per vosaltres referència, cap aquí també hi voleu anar, si es pot dir així.
Bueno, o sigui, no és una o l'altra, és una i l'altra.
Sí, totes dues a la vegada.
Exacte, o sigui, un règim de cooperativa de cessió d'ús, vindria a ser res més que el propietari cedeix aquest terreny, aquestes cases, a una cooperativa de vivenda, vale? En aquest cas, on nosaltres ens hauríem de constituir com a cooperativa de vivenda, o es podria utilitzar una cooperativa de vivenda amb una llarguíssima trajectòria en aquest àmbit, que és Sostre Cívic, i nosaltres passaríem a ser cooperativistes de Sostre Cívic, en aquest cas. I després, o sigui, el model de llogater, per dir-ho així, saps? El model, el règim en què les persones estarien aquí, seria masoveria urbana. O sigui, el lloguer el pagarien segons la feina i els calés que calguessin invertir. Amb tant, si parlem de rehabilitar les cases, que estructuralment estan perfectament, amb el que no hi ha grans gastos, això ho podria assumir pràcticament qualsevol persona entre els diners que pogués invertir i la feina feta.
Manel, una pregunta ràpida, de resposta fàcil. Tu no vius aquí?
No, no, jo no visc aquí. Jo tinc la meva pròpia casa, jo vull el model de la masoveria urbana, no estic interessat en tindre part del pastís, per dir-ho així, o sigui, a mi simplement m'interessa canviar el model de vivenda que ja s'han cugat. Bueno, m'interessa canviar el model de vida que ja s'han cugat, i una de les coses que més em preocupa personalment és l'accés a la vivenda.
I Ramon Borda, com dèiem, amb 58 anys d'edat, davant dels 29 del Manel Berenguer. Per cert, ja retorna, Sergio, per si en algun moment des de l'estudi voleu fer-hi alguna intervenció. Ramon
Fantàstic.
Borda sí que viu aquí, en aquestes cases, tampoc?
No, jo no vivo aquí. No vivo aquí.
Ramon, ens comentava el Manel en arribar si podies sumar-te a aquesta entrevista, que des del punt de vista del Manel creia que Ramon Borda ens podia aportar també algunes informacions interessants, algun domini, sobretot em sembla ara per les cares que feia sobre aquest tema del model de cooperatives d'ús potser que ja ha empleat Sostre Cívic.
Sí, bueno, en principio yo soy maestro de obras, tengo titulación de arquitecto técnico y, bueno, en principio aquí lo que hay es un soporte arquitectónico que está en desuso, que tiene grandes posibilidades como energía gris, que existéis, y después un poco en el tema este de la masovería, que es lo que hace gravitar toda esta operativa, es aprovechar, como ha dicho Manel, las otras posibilidades de diversificar el acceso a la vivienda. Aquí hay una posición clara de poner por encima de todo el valor de uso sobre el valor de cambio. Esto es algo que de alguna manera implica un comportamiento y una actitud de los propios ocupantes, ¿no? Que lo que quieren es forzar esta situación, ¿no? La masovería ahora mismo supondría, en este caso en concreto, algo como que viene anillo al dedo, ¿no? Es un anillo que viene al dedo perfectamente. Es aprovechar el capital humano para poner en marcha una rehabilitación, medida y comedida. No obstante, estamos ante una tipología de arquitectura que incluso está muy adien a lo que es la realidad florestana, ¿no? Estamos casi en una política de tipológica de viviendas unifamiliares adosadas, ¿no? Y con un potencial constructivo que es notable, ¿no? Yo, en este tema de la masovería, como tercera vía para el acceso a la vivienda, y destacando el tema del valor de uso por encima del valor de cambio, está que, digamos, añadiría un costo de muy bajo, digamos, entidad, para poner en marcha y en valor, en valor de uso, uh-huh. Aquí no estamos hablando de valor de cambio, se pide una cesión de uso, reivindicamos el usufructo de las cosas, y en ese sentido creo que incluso para el ayuntamiento y para la ciudadanía de San Cugat es un potencial humano indudable.
Ja ho veieu, companys, que s'ha parlat fins i tot de tercera via. Aquí esperem que la tercera via, o esperen, vaja, el membre col·lectiu Sisclaus, que sí que funcioni. Perquè ens en fem una idea ara, senyor Ramon Borda, vostè va dir que és aparellador, arquitecte tècnic. En algun moment, quan des de l'Ajuntament de Sant Cugat es va saber que aquestes cases s'ocupaven, ara parlarem d'ocupació enfront de masoveria urbana d'aquí un moment també amb el Manel, es va comentar que la mateixa alcaldessa, la senyora Mercè Conesa, que aquí no s'hi podia estar perquè aquestes cases s'havien de veure com estaven, que vaja, que no s'hi podia viure i que s'havia de fer un pas enrere i desocupar aquestes cases. Vostè, el temps que porta aquí, com les ha vist?
No, yo en principio lo que le puedo es aseverar que esto fue una cortina de humo, evidentemente, para poder desplazar la atención. O sea, cualquier posición de este tipo se tendría, como usted muy bien puede, digamos, asegurar, verlo a nivel técnico, a nivel de solvencia técnica. Y yo como técnico, y aparte como maestro de obras, le puedo asegurar que este soporte está en condiciones para poder vivir y solamente necesitaría afrontar una serie de rectificaciones que por el desuso han estado formalizando patologías de pequeño valor. Ahora mismo se está en condiciones de actualizar las instalaciones, se está en condiciones incluso de someter este soporte a una rehabilitación, ¿no? La palabra rehabilitación va contra la reforma, ¿no? La rehabilitación es poner en valor un soporte, ¿no? Y en ese sentido, pues no vamos a decir que la mejora, digamos, del aislamiento podría estar en una de esas, digamos, maniobras, ¿no? Pero ahora mismo el costo es perfectamente asumible por una comunidad de personas que necesitan vivienda, que necesitan disponer de este derecho constitucional tan veces mentado y tan pocas veces ejercitado, y que de alguna manera permitiría, con un desembolso nulo por parte del ayuntamiento, aprovechar este capital humano puesto en marxa.
Perquè tot això, Ramon, comença amb una trobada de joves que veuen que tenen tots plegats una necessitat d'habitatge. Aquests serien els inicis de Sisclaus.
Sí, evidentemente, pero en esto le vuelvo a plantear el tema de que tal y como se está comportando y se ha comportado la sociedad y en la última crisis de la burbuja de inmobiliaria, lo que no podemos es... hay que poner las cosas claras en la mesa. O sea, el valor de cambio es algo que no nos interesa a la sociedad, lo que nos interesa es el valor de uso. Si no, ¿cómo vamos a entender los derechos constitucionales? Todo el mismo, lo que es inasumible es que este soporte esté aquí abandonado, e incluso se llega a decir por parte del ayuntamiento que su estado es ruinoso cuando eso es una cortina de humo, y por otro lado que la masovería es cara, ¿no? Y el proyecto de reforma es caro. Es todo lo contrario. Pero bueno, en este sentido, las cosas claras y el chocolate es peso, ¿no?
En aquest sentit, s'hi pronuncia el Ramon Borda, i també ho ha fet, per exemple, l'exportador de la plataforma d'afectats per la hipoteca, Ada Colau, atacant l'Ajuntament, el consistori de Sant Cugat, pel fet que ara comentàvem dels habitatges buits sense un ús en aquests moments. Una pregunta ara pel Manel Berenguer, amb qui començàvem, companys, aquesta connexió. Manel, potser és una pregunta amb resposta òbvia o potser ens en duem una sorpresa. El regidor d'habitatge o algú de l'Ajuntament de Sant Cugat ha visitat o trepitjat aquestes cases des del 15 de juny en què van ser ocupades?
Sí, sí, han vingut de moment, que jo sàpiga, ha vingut tant el Raül Granger com el Pere Casajoana, inclús el Lluís Osta de Promusa.
Uh-huh. I què han dit quan han estat aquí? Si han passat una estona, han comprovat que viviu i que viviu bé, com afirmeu. No hem tingut, companys, l'oportunitat d'entrar a aquestes cases, hem arribat amb el temps just, però després el Manel ja ens ha dit que sí, que cap problema per fer-nos una petita visita. Què hi han dit quan han estat aquí? Perquè també l'altre tema és les converses amb l'Ajuntament. Aquí hi ha un diàleg obert, Manel, amb l'Ajuntament, amb qui hem de dir que Sisclaus en un principi va intentar per la via pública, per la via de l'oficina de masoveria urbana, d'entrar en aquestes llistes, però és que esclar, és que el projecte, com bé dèiem i com bé comentava ara el Sergio en l'entradeta des de l'estudi, no ha funcionat.
Bueno, com has dit al principi, les persones que van vindre, el que van poder comprovar és que les cases efectivament no es cauen, com van dir en primera instància, que realment els costos de la seva rehabilitació, que no reforma, són realment assequibles i baixos. Per una altra banda, perdona, què és el segon que m'has preguntat?
No, comentàvem, a banda de l'arribada, com deies, de tres persones que sí que han estat aquí, que vau mirar de passar per la via pública, per l'oficina, ara apuntàvem, de masoveria urbana, per aquestes llistes que s'havien obert des del consistori.
Correcte. Tot això va començar, en realitat, per un silenci de l'Ajuntament cap a nosaltres. O sigui, nosaltres vam apuntar les llistes de masoveria urbana, han passat ja un any i mig, des que es va cobrir l'oficina de masoveria urbana, i vam veure, bueno, és pura estadística, o sigui, vam veure que hi havia, és una qüestió de números, que hi havia més de 80 persones apuntades, que hi havia 4 propietaris que s'havien posat en contacte i s'havien tancat en un any i mig 0 contractes. Llavors vam dir, ostres, quina cosa més estranya, no? O sigui, què passa aquí? Com és que això no tira endavant? Llavors vam començar a mirar i a fer una mica de cens de cases buides i vam topar amb unes cases que eren propietat municipal, que eren propietat de l'Ajuntament. I ens va estranyar moltíssim que el mateix Ajuntament, que posava a l'ordre del dia la masoveria urbana i tenia l'ofici de masoveria urbana, ell mateix no s'hagués posat en cap de llista, com per donar exemple al poble, i tancar el primer cas de masoveria urbana oferint les seves cases en masoveria urbana. Ens va sorprendre molt, ho vam intentar tirar endavant per una via més, per dir-ho així, de conversa, saps? O sigui, vam intentar demanar-ho, no ens van fer ni cas, va seguir el silenci, i llavors vam decidir ocupar, i aquí m'agradaria que això quedés clar, o sigui, ocupar com a mitjà. En cap moment ens definim com ocupes, en cap moment l'ocupació és una finalitat. Aquí l'ocupació, igual que fa la pa, ha sigut un mitjà, primer, per cridar l'atenció, i segon, per posar una mica de pressió sobre el tema i que ens facin cas. I sincerament, ha funcionat.
L'ocupació com a mitjà cap a una fi, que és la de la masoveria urbana, on es vol crear un precedent.
Correcte. Sí, el que volem crear aquí, o sigui, el que volem demanar és que es tanqui i es creï, perquè està... És qüestió d'una voluntat política que això es tanqui en dos dies. O sigui, aquí podríem tindre el primer cas de masoveria urbana, no ja només de Sant Cugat del Vallès, sinó que jo sàpiga de... Bueno, que jo sàpiga del Vallès sencer. L'única cosa similar que hi ha són dos casos a Barcelona. Un cas que el mateix Trias, del mateix equip de govern que Sant Cugat, ha cedit durant 75 anys a sostre cívic a una gent perquè faci masoveria urbana en aquest edifici, un edifici al Born, i ja s'ha cedit durant 75 anys aquest edifici. Vull dir, això amb el que vull dir que la masoveria urbana en realitat no és una cosa retrògrada del passat o de les zones rurals, sinó que al nord d'Europa, per exemple, això és una cosa que es porta a l'ordre del dia, o sigui, és una cosa totalment moderna, és una cosa que canvia les coses com estan anant i s'adapta als nous temps. O sigui, no és anar un pas enrere en el temps, sinó és anar un pas endavant cap al futur, és actualitzar la ciutat de Sant Cugat, apostar per la masoveria urbana.
Manel, sense cap mena de dubte, aquesta ocupació amb aquest mitjà final de la masoveria urbana i amb aquest projecte que es vol explicar de masoveria urbana que vol ser precedent, ha agafat revolt, se n'ha parlat a la ciutat, més enllà també de la ciutat, de la floresta de Sant Cugat, i n'heu estat parlant amb el consistori. Com valoreu fins ara les converses amb l'Ajuntament? Si ens pots avançar, si hi ha alguna conversa també ja pactada per tenir d'ara en endavant? I tenint en compte també doncs, que aquest consistori es troba amb l'oposició, per exemple, si agaféssim una cronologia dels fets des del 15 de juny en què vosaltres ocupeu aquestes antigues cases dels mestres de la floresta, els primers en pronunciar-se, evidentment, són els que governen, els convergents, l'alcaldessa mateixa, abans ho dèiem, diu que això no és evitable, que s'ha de mirar amb sostre cívic de fer una rehabilitació. Quatre dies més tard, el 19 de juny, apareix el Partit Popular, que també rebutja l'ocupació i lamenta que el consistori toleri aquesta ocupació. Finalment, el 3 de juliol, demaneu una trobada amb el consistori amb centre cívic, si vaig errat ara ens rectifiques aquesta informació, i avui, el 17 de juliol, som aquí, de moment vosaltres continueu sent-hi i esperançats que hi podreu continuar estant.
Bueno, la cronologia és correcta, només que t'has deixat la part positiva de la cronologia. Perdó. Que és que, clar, has dit el posicionament en contra.
Sí, ara aquí dèiem com han anat les converses amb l'Ajuntament i amb els partits polítics, vaja. I això és el que han anat dient, aquesta cronologia correcta. Llavors tindríem la positiva vostra, exacta, que encantats d'escoltar-la.
Que és que des del primer moment, tant la CUP com...
Podem, els partits d'esquerres
com ERC, PSC, Iniciativa, tots aquests automàticament s'han posicionat a favor nostre i segueixen a favor nostre, saps? O sigui, de fet, o sigui, vam presentar-los el manifest, vam presentar-los la nostra via la manera en què nosaltres volem legalitzar tot això, perquè que quedi clar, això ho volem legalitzar, no volem mantindre'ns en aquesta il·legalitat, no estem còmodes en la il·legalitat, ens volem legalitzar. I tots aquests partits es van posicionar, no només es van posicionar a favor, sinó que han firmat com a integrants del projecte, o sigui que s'hi sumen a la ONA. No només això, sinó tots els moviments socials també de Sant Cugat, inclosa la PA, la Guitza, l'Assemblea de la Floresta i altres bastants col·lectius.
Companys, no sé si amb tot el que s'ha dit fins ara hi ha alguna pregunta, algun dubte,
jo crec que
des de l'estudi.
Queda tot molt i molt clar. Ara saps quin és l'únic dubte que tinc jo ara mateix, és veure com són aquestes cases per dins. Pura curiositat, més que una altra, que no pas una altra cosa. El que també és una llàstima, i això crec que avui no ho podrem resoldre, és el punt de vista de l'Ajuntament per part de la consistori aquí al Sant Cugat a fons, que com dèiem al principi no hem pogut tenir, malgrat fer unes gestions durant unes quantes setmanes setmanes i que finalment no ens ha pogut acompanyar ningú des del consistori. Per la resta, trobo que tot ha quedat molt i molt clar, Sergi.
No, hem prosperat, com deies, amb aquest cara a cara amb el regidor d'habitatge, però vaja, ens hem desplaçat fins aquí, fins a la Floresta. El Manel ens assegura que aquestes cases són habitables, el Ramon Borda, aparellador, arquitecte tècnic, també ens ho assegura. I, de fet, tot seguit, abans ens ha rebut la Maria, ara hem parlat amb el Manel, amb el Ramon, i si tenim temps, doncs farem una visita també petita a aquestes cases, ara que ens trobem fora, just davant, perquè ens fem una idea, en ple bosc, com deia el Manel a l'inici de la connexió, a tocar de les pistes de Can Llobet, del pavelló de l'Olímpic Floresta, també. Aquest proper dilluns, 21 de juliol, Manel, hi ha una segona concentració davant l'Ajuntament de Sant Cugat, per apostar per la masoveria urbana. Dic segona perquè ja es van fer unes jornades, el dia 5 hi va haver la primera, i això em sembla que tenia una continuïtat també els dies 6, 12 i 13 de juliol.
Correcte, gràcies per definir aquest punt, que volia fer propaganda d'aquesta concentració, que per mi és molt important, que totes aquestes persones de Sant Cugat del Vallès que volen apostar per uns sistemes nous de vivenda, que vull deixar clar, no es mengen els altres. O sigui, aquesta dicotomia, la que s'ha portat al principi, de masoveria urbana o habitatge social, no és incompatible. O sigui, la masoveria urbana no es menja l'habitatge social, sinó ofereix altres cases que no es poden posar en habitatge, habitatge social, no, perdona, és habitatge social la masoveria urbana, em referia al lloguer social. Si no és lloguer social o masoveria urbana, són totalment compatibles, vale? I són parcs diferents. Com deies tu abans, és una tercera via. I una tercera via que, recordo, no cal invertir un sol duro de diner públic, ni un duro. Seria totalment, en aquest aspecte, i per les institucions i cap al poble de Sant Cugat, gratuït. No caldria inversions, no caldria deutes en bancs, no caldria res d'això.
Doncs serà el proper dilluns, com dèiem, 21 de juliol, 6 de la tarda, a la plaça de la Vila, davant l'Ajuntament, per l'activació d'aquesta llei de masoveria urbana, per l'accés a una vivenda digna, per la rehabilitació de les cases en desús i per una ús responsable i sense especulació de l'habitatge. Això és el que demana aquest projecte masoveria urbana de la Floresta, el projecte Sisclau. Si no vaig errat, Sergio, sí, queden uns 4 minuts ara mateix pel punt de les 11 del matí.
3 i mig.
3 i mig, sí. Doncs bé, el meu rellotge i el teu porten aquesta diferència de 30 segons. Agraïm al Manel aquesta invitació, com bé dèiem, també hem d'agrair, de fet, que portem dues setmanes al darrere d'aquesta entrevista. Volíem enfrontar sempre amb un cara amigable, quedi clar, el regidor d'Habitatge Rol Granger i els membres d'aquest col·lectiu. Finalment no ha pogut ser així, des del consistori no s'ha pogut trobar una data i ho deixarem en tot cas pel mes de setembre, on hauran passat de ben segur coses, esperem que positives, o així ho espera també, imagino, Manel Berenguer i Ramon Borda. Moltes gràcies, Ramon, no sé si hi ha algun últim apunt molt breu a fer en 30 segons.
Bueno, en principio que se trata de que esto va a tener un seguimiento serios en cuanto a la redacción de un proyecto con cara y ojos, con su memoria justificativa, con su proyecto arquitectónico y económico, y que ese planteamiento a nivel de aquí de colectivo se le tendrá que plantear por parte del ayuntamiento una otra alternativa, pero en cualquier caso ese debería ser la llave para cerrar un contrato de masovería a nivel de sección de uso.
Això s'ha de legalitzar, companys, perquè a dia d'avui, si una cosa està clara, és que no hi ha una legalització i des del projecte, evidentment, es demana. Manel Berenguer, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i fins una propera. Seguirem parlant, seguirem pendents d'aquestes antigues cases dels mestres de la Floresta, ara amb una ocupació, com dèiem, d'aquestes 11 persones, unes quantes més potser.
Sí, moltíssimes gràcies a tu, eh?
Sergio, ara ja no sé quants minuts queden al teu rellotge.
Queden un parell de minuts.
Un parell de minuts, no? Per la publicitat, sí, per escoltar una mica de música abans d'arribar al punt de les 11.
Avui farem una miqueta de publicitat. En tot cas, Sergi, de tota manera, gràcies per aquesta connexió i per acostar-nos de primera mà tot el que s'està coent a les 6 cases dels mestres a la Floresta, que déu-n'hi-do tot el que se'n pot extreure, i també demostra que es pot veure més enllà a vegades del que ens expliquen de primera mà. Sergi, com sempre, moltíssimes gràcies i ens veiem després per aquí.
A vosaltres, fins d'aquí una estona.